Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
I 37 minuts al nostre habitual temps d'informàtica dels dimecres amb la gent del Sitges PC Centre. Saludem en David Cruz. David, bon dia, bona hora. Ens havíem quedat amb una qüestió que es veu que ha interessat a més d'un. Bé, tot el que siguin xarxes socials, com ens deien David, molta gent es compra l'ordinador gairebé per fer-ne un ús intensiu en les xarxes socials, però ens assenyalaves que cal anar molt en compte amb el que es penja a la xarxa, perquè el que es penja ja no es pot despenjar. Exacte. En molts casos.
Exacte.
O es pot despenjar, però entre que penges i despenges, algú pot haver fet alguna cosa amb aquella imatge, amb aquella informació que es pugui penjar a la xarxa, no?
Clar. A veure, no és per assustar ningú, no, però
no.
És simplement perquè es tingui coneixement i es faci un bon ús de les eines. Perdó. Perquè hi ha moltes redes ara mateix. Hi ha el Facebook, hi ha el Twitter, ara ha sortit el chat roulette i també tenim el Foursquare, que són les quatre principals.
D'acord. Tot això més enllà d'aquests altres portals tipus 20, tipus qüestions aquestes en què la gent es pot relacionar o pot conèixer altres persones i per tant intercanviar informació, arxius, fotografies, el que sigui.
Exacte. A veure, el Facebook és el més famós, però el 20 també està, la veritat és que està pagant molt fort i està seguint molt de prop al Facebook. El que passa que el 20 fins fa poc, ara mateix no sé si continua, però fins fa molt poc era per invitació. Aleshores no té l'extensió que té el Facebook.
D'acord. És a dir, funcionava més o menys com quan una persona convida una altra a participar d'un correu de Gmail.
Sí.
És a dir, que diguem-ne, un internauta convida a una altra persona forma part d'aquesta comunitat.
Exacte.
Així funciona en aquest cas el 20 o poden funcionar alguns altres.
Sí, n'hi ha molts que estan sortint que funcionen per aquest sistema, per invitació. Aleshores, si no coneixes una persona que estigui dintre, no pots entrar.
Entesos.
I aleshores, clar, és més
més tancat. Per dir
així. No és tan bestial com és el Facebook, que és obert a tothom i tothom es pot donar d'alta en un moment.
Perquè ara, a dalt de tota la llista, deu haver el Facebook, no?
Sí.
Sí.
De fet, no sé si ho van comentar l'altra vegada, però va tindre més visites que el Google el mes passat. O sigui,
no ho havíem comentat, o sigui que Facebook ha tingut més visites que Google.
En part és normal, perquè tu a Google entres, fas una búsqueda i
sí,
comences a navegar per les pàgines, però al Facebook molta gent sol obre pel dematí i està contínuament visitant, anant d'una pàgina, anant d'una altra, però dintre del Facebook.
D'acord. Des del punt de vista tècnic, no hi ha res a dir, perquè suposo que connectar-se al Facebook i treballar amb el Facebook per un ordinador és... ho faig fent polla,
sí,
és
no,
a dir, recursos mínims, no fa falta gairebé res, no?
Exacte, per al que és el Facebook i per al que és el Twitter, qualsevol ordinador serveix.
Qualsevol. Sí,
no fa falta res més.
L'ordinador més bàsic, senzill, absurd. Per tant, aquí el problema on és? En tenir ben clar el que...
Clar, el problema és què volem que sàpiga de nosaltres la gent. O sigui, fins on volem compartir la nostra intimitat.
És una bona pregunta, aquesta.
Clar, perquè...
què volem que de nosaltres sàpiga la gent?
Exacte. Perquè... a veure, Facebook està molt bé amb el tema de privacitat. Van tindre un problema molt gran perquè les normes principals de Facebook, quan va sortir, era que si tu publicaves una fotografia a Facebook, la fotografia pertenecia a Facebook. I aleshores ells podien fer una publicitat, podien fer el que volguessin.
Podien fer el que volguessin amb tot aquell material.
Exacte. Aleshores va haver-hi tot un moviment i van canviar aquesta normativa, amb la qual ara ja és molt més segur. Abans sí que donava molta por, pujaves qualsevol cosa i podies sortir a Noruega amb un pòster.
Entesos.
Però ara mateix, quan tu puges una fotografia, la fotografia pertaneix també a Facebook, però Facebook t'ha de demanar permís i... sempre té que haver-hi tot un procés.
D'acord, és a dir, sempre i quan Facebook volgués fer servir alguna imatge d'algun dels usuaris de Facebook, n'hauria de demanar permís.
Exacte.
D'acord, la qual cosa no vol dir que aquella foto o aquell document o el que sigui quedi de propietat de Facebook.
Exacte.
I això... És a dir, nosaltres si pengem una fotografia del nostre fill, de la nostra filla, del nostre pare, de la nostra mare, dels nostres avis, aquella fotografia és de Facebook.
Aquella fotografia és de Facebook. Amb codrets amb tu.
D'acord. Amb codrets amb nosaltres, però aquella fotografia és de Facebook.
Perteneix a Facebook.
El que passa és que quan pengem una fotografia a Facebook també es penja amb una qualitat, diguem-ne, que també la fa difícilment reproduïble en molts llocs.
No, perquè tu estàs pujant, la majoria d'usuaris pujant la fotografia tal i com surt de la càmera.
D'acord.
Té una molt bona resolució.
D'acord.
Després Facebook fa un retall.
Entesos.
I és el que penja a la pàgina
d'acord.
web.
És a dir, una cosa és el que veiem a la pantalla i una altra cosa és la fotografia que hem enviat a Facebook.
Exacte, la fotografia queda guardada de per vida.
D'acord.
Igual que totes les teves dades queden guardades de per vida. Si jo em dono de baixa del Facebook,
sí,
la fotografia, si les meves dades i el meu compte continua perteneixent a Facebook i continua estant a Facebook.
Encara que jo l'hagi donat de baixa.
Encara que tu l'hagis donat de baixa, perquè el fet de que tu l'hagis donat de baixa significa que ningú pot accedir al teu perfil, al teu profile. Però el profile continua existint a Facebook i tu si tornes i dius poses el teu usuari, poses la teva contrasenya, et diu, t'has donat de baixa, vols donar-te d'alta, li dius que sí i tens tot exactament com...
Per tant, no pots tenir... en la mesura que es pugui contestar això, no es pot tenir una baixa definitiva. És
sí,
a dir, sí?
Però per fer una baixa definitiva, com? Tens que primer donar-te la baixa del Facebook, després tens que enviar-li un mail. Elles t'enviaran un mail de retorn i tens que confirmar-li aquest mail.
D'acord.
Després intentes entrar a Facebook amb el teu usuari i contrasenya, sí, i si et diu que l'usuari no existeix, no et dona l'opció a recuperar, sí, aleshores t'han borrat de la seva base de dades.
Entesos.
Però si no li envies especialment el mail dient-li que borrin tot, no ho fan.
D'acord, és a dir, que borrin les meves fotos, les meves dades, que ho borrin tot. Si no, aquest perfil que hem eliminat, ho podem haver eliminat, però Facebook encara ho continua mantenint, per si de cas ens ve un altre dia allò la neura de tornar-nos a ficar dins.
Aquesta és l'excusa.
No? Aquesta és l'excusa. Però una excusa fàcil, vols dir? No, bé.
Home,
clar.
És el que et deia, és complicat de saber.
D'acord.
Però bueno... Tot això és el que he dit al principi.
Mm-hmm.
Això és la realitat, però no és una maldat.
Entesos.
No,
i com ens deies, no cal obsessionar-se perquè, diguem-ne, des d'un punt de vista de sentit comú, a qui li pot interessar una fotografia d'un familiar que viu a Sitges i, o que va viure fa 50 anys, etc., enmig de tota l'enorme quantitat de fotos que deu tenir el servidor o els servidors de Facebook, que deu ser això un dels disbarats de magnitud més important que hi ha a la xarxa, no?
Sí, va sortir l'altre dia un infograma dels servidors que tenien, sí, les empreses i estava per darrere de Google, que Google és l'empresa amb més servidors del món i estaven per darrere de Google en quantitat de servidors.
Fem un paral·lelisme aquí i després tornem a Facebook. De la mateixa manera que nosaltres, diguem-ne, pengem dades o arxius a internet o els podem penjar a Facebook i per tant hi ha una empresa que té aquests arxius, quan a nosaltres ens ofereixen un servidor extern a nosaltres, uh-huh, sigui d'una empresa de telefonia, sigui del mateix Google amb servidors que pot tenir, que ens diguin, miri, vostè emmagatzema les dades, no cal que faci servir el disc dur de casa seva i ens fa servir nosaltres amb una contrasenya d'accés, etc. Tot allò que podem deixar en un servidor de Google o d'alguna altra empresa també és d'aquella empresa o no?
Això depèn molt de l'empresa. Clar, quan nosaltres acceptem un tipus de servei d'aquests, que ens donem d'alta,
sí,
sempre hi ha un terms and conditions que ningú llegeix.
Això
això és interessant de llegir-ho. Clar, si no ens importa molt el que anem a fer amb això...
Doncs, cap problema.
Cap problema.
Vols dir que si el que pengem no té més importància, dius, mira, és igual.
Però si anem a posar dades que són importants, aleshores això ho hem de veure així molt bé, perquè aquí és on s'explica si aquestes dades perteneixen a aquest servei o perteneixen a tu o a qui perteneixen.
Uh-huh.
Clar, perquè si tu estàs firmant això, tu estàs acceptant això, estàs donant el teu correu electrònic, un correu,
sí, sí,
electrònic vàlid i tot.
Com en Facebook també s'accepten un seguit de termes i condicions.
Exacte. Tu les estàs acceptant. Després, de manera legal, les has acceptada. I ells t'ho posen molt bé, llegeix tu, És responsabilitat teva
de llegir-t'ho, no?
Clar, és com si et donen un contracte, no el llegeixes i el firmes.
Sí.
És el mateix.
De fet, és això, però és clar, és d'una forma tan compulsiva que s'entra dins que difícilment es mira. Això amb els servidors externs també es demana. O sigui, si Google ens ofereix, hi ha una oferta de dir, mira, escolta, pengi vostè les seves dades, té això, i així si mai li peta l'ordinador, doncs allà ho tens. També hi ha uns termes i condicions amb
sempre.
Això?
Sempre ha d'haver-hi uns termes i condicions, perquè hi ha una privacitat, unes lleis de privacitat, que ells tenen que... necessiten posar uns textos que tu deus acceptar, si no, no poden agafar-ho.
Entesos.
Si tu entres un servei que no té això, que no té els terms and conditions, que no t'ho fan acceptar, i poses la teva informació, després tu pots anar a demandar-los per la llei de privacitat.
D'acord.
Perquè no t'estan avisant de que passaran les teves dades ni res.
D'acord, t'ho pregunto perquè no deu ser fàcil iniciar un procés davant algun problema que pugui sorgir amb companyies que estan a molts quilòmetres de distància. Recordem nosaltres un cas, a YouTube es va penjar d'entre les moltes coses que es poden penjar, recordem, si no ens sembla anar massa errats amb el cas concret, es va penjar un vídeo on apareixia una persona amb una disminució i uns altres companys que, diguem-ne, en feien sorna amb ell, i els familiars d'aquesta persona van haver de suar tinta perquè aquest vídeo pogués ser retirat de YouTube, perquè evidentment no hi havia les possibilitats. Esclar, vivim aquí, tota l'empresa és a la Quinta Forca, parlar i establir una certa relació sobre com retirar això no és fàcil. Això ens pot passar també?
Això ens pot passar. Cada vegada els serveis milloren en aquest aspecte. Per exemple, YouTube ja té un botó per a continguts inadequats que tu pots que t'ho facilita molt i t'ho posen en el teu idioma, que això també és important.
Entesos.
De tindre-ho en el teu idioma. Però clar, parlem de YouTube. Després arriba Vimeo, i Vimeo, l'última vegada que ho vaig mirar, no ho tenia.
Sí.
Aleshores, clar, ho acabarà posant.
D'acord.
Però pot passar això mateix.
D'acord.
Però el problema és el mateix. Si tu has colgat aquest vídeo a YouTube, ja està. O sigui,
d'acord.
Ja està a internet. Encara que YouTube el tregui, te'l trobaràs a les redes P2P, o te'l trobaràs a Vimeo, o te'l trobaràs a...
Algú ja haurà pogut agafar aquell vídeo i fer... qualsevol
clar,
cosa.
Perquè la gent és molt espavilada quan ve un vídeo que li
sí,
agrada...
O que li crida l'atenció, que això l'agafa immediatament. Per tant, això apela molt a la nostra responsabilitat individual a l'hora de penjar el que sigui. Sí.
Sí, totalment. Això és, hem d'estar molt conscienciats amb el que pengem i amb el que deixem penjar, perquè és el que deia l'altre dia. O sigui, si algú ens fa una fotografia o alguna cosa...
Sí.
I no ens agrada, per la raó que sigui, hem de deixar molt clar que no volem que la pugin aquesta fotografia...
Que no volem veure la nostra imatge, diguem-ne.
Clar, perquè no és només una responsabilitat nostra. Moltes vegades entres al Facebook i trobes s'han etiquetat 10 fotos noves.
Sí.
I dius, ostres...
I surts aquí, amb una foto de no sé què.
Aquí, surto dormint, aquí surto menjant. Aquí.
Sí, sí.
I no vols tindre's aquestes... Clar, tu...
Però esclar, legalment no pots fer res amb això. Només dir-li a la persona que ha penjat aquesta fotografia que la retiri ell mateix, no?
Exacte.
Això sí.
No sé si fins a quin punt no pots prendre accions legals, però clar, normalment és un amic, no pantàs.
Això
legals
mateix,
contra un amic.
Això mateix,
li demanaràs i arribaràs a un acord amb ell.
D'acord,
no?
D'acord. Estem col·locant casos que aquests sí que segurament s'acosten més a la vida quotidiana. Persones que s'han vist etiquetades en fotografies quan segurament no volen sortir en fotografies, o no, en aquest món hi ha persones amb interessos molt diferents, hi ha gent que no li agrada gens que la fotografiïn i hi ha persones que els agrada molt sortir fotografiades, per exemple.
Exacte.
O sigui que compte, per tant, amb això. Des del punt de vista de la seguretat i de la intromissió de terceres persones amb comptes, és cert que a les xarxes socials qualsevol pot mirar el perfil de tothom, no?
No.
O no?
Tu pots... Depèn del servei, com sempre, no? Posem d'exemple el més gran, que és el Facebook.
Molt bé.
Al Facebook tu tens uns drets de privacitat. Aleshores, tu dius fins a on es pot veure el teu perfil.
D'acord.
La majoria de gent, i és el que jo recomano a tothom, és que tenen que només el poden veure els seus amics, és a dir, les persones que ells tenen agregades com a amics. I un altre consell que dono és que no tinguis agregat com a amic a tothom, o sigui, que tinguis agregat com a amic a qui sigui un amic, perquè clar, si tu agregues, en molt casos, jo tinc molts dels meus amics que tenen agregat a la Carmen de Mairena, la Carmen de Mairena pot veure les fotografies i pot veure els vídeos, pot veure els comentaris o pot veure tot.
D'acord.
Aleshores, jo recomano que ho tinguis restringit als teus amics i, a més, que tinguis els amics que realment són. No això de tindre 500 amics o 600 amics que ningú els té al món real.
A la vida real. Però això saps que és moneda corrent, això, David.
Sí. Sí. I inclús és moneda d'intercanvi. O sigui, al Twitter ara mateix hi ha un corrent que tu entra, poses, fos una búsqueda i dius, qui està dispuesto a seguir-me? Aleshores, la gent el segueix perquè tu el segueixis a ell.
D'acord, el Twitter, que ja ho saben que va amb això dels followers i el follow, o sigui, qui vol seguir a determinada persona,
sí, o sigui, simplement,
i a veure qui té més, per dir-ho així.
Exacte, no és que tingui ningú, cap interès real.
D'acord.
Simplement, jo tinc 1.000 followers o tinc 600 followers.
D'acord, en tinc més que tu.
En tinc més que tu.
Del, i de la mateixa manera, podem actuar així endavant les propostes d'amistat, no sé, d'empreses, establiments?
Jo mai acceptaria com una amistat a una empresa o a un establiment.
Per què?
Perquè no té per què veure el meu perfil, una empresa. Hem d'entendre que hi ha un gran interès comercial aquí.
Qui t'escolti estarà pensant, està sent molt restrictiu en David, però tens les raons, tens raons per expressar-ho d'aquesta forma. Eh?
També depèn, eh? O sigui, si tu tens un perfil que no tinc, que se te'n dona,
o doncs tens un amic o un amic que treballa en una empresa,
clar,
i
això és diferent.
Salvant totes aquestes,
o la teva pròpia empresa,
salvant totes aquestes circumstàncies, creus que no és recomanable per què?
Per el tema de la publicitat, evidentment ells no busquen, bueno, la majoria d'empreses, sí, que es fan un Facebook i que et demanen que facis amic d'ells, el que volen és saber les teves informació, les teves dades, per poder-te enviar mails, per poder-te espamejar, el que es diu comúment espamejar. Aleshores, ningú li interessa ser espamejat. O sigui, la publicitat és molt interessant, la publicitat personalitzada jo la trobo molt interessant i un dels grans avantatges que hi ha ara mateix amb la informació que tenim a internet, però quan la demanem nosaltres, no quan ens bombardeixen a nosaltres.
D'acord.
I clar, ens trobarem que al Facebook, els missatges de Facebook, doncs tindrem 50 o 60 missatges de Facebook d'empreses,
oferta tal, oferta no sé què, oferta tal.
Aquestes empreses que tenen productes, una empresa que vulgui estar a Facebook, el que té que fer és crear una pàgina de Facebook perquè la gent es pugui fer fan i aleshores anar informant sobre els canvis que té la pròpia empresa, els productes, ofertes.
O sigui, que aquells que siguin a Facebook, que els quedi ben clar que una cosa és ser amic de i l'altra cosa és admirador de.
Exacte.
Perquè la pàgina està concebuda d'una manera diferent.
La principal diferència per una persona, per un usuari, és, sí, que si tu ets amic d'aquest amic, és a dir, aquesta empresa, sí, pot accedir a totes les teves dades.
D'acord.
Si tu ets fan, tu accedeixes a les dades de l'empresa, però l'empresa no accedeix a les teves dades.
D'acord. És a dir, és molt diferent ser admirador de que ser amic de, des del punt de vista d'intercanvi d'informació o de coneixement de la informació personal per part de l'altra persona.
Exacte.
D'acord. Un pot deixar de ser amic de qui sigui Facebook, no?
Sí.
I no passa res.
Inclús pots desaparèixer per a algunes persones, perquè, clar, hem de ser reals i es donen casos d'abús i casos d'obsessions. Sí. Aleshores, tu pots marcar aquesta persona com que no apareguis mai per ella. Aleshores, si tu estàs etiquetat a una fotografia, sí, que ho veu tothom,
sí,
aquesta persona no veurà que estàs etiquetat. Si perteneixes a un grup, no veurà que perteneixes a aquest grup. O sigui, no et veurà a cap lloc del Facebook.
O sigui que si filem prim, Facebook ofereix moltes possibilitats, diguem-ne, per blindar la pròpia intimitat de la resta, no?
Sí, sí, no. A veure, Facebook no és, el que he dit abans, no és una empresa malvada. O sigui, es preocupa dels seus usuaris i ho fa molt bé. El treball. Després és l'ús que li dona el propi usuari al servei.
I per tant hem de mirar molt la configuració.
Ens hem de mirar molt. Inclús ara han posat un botó molt interessant que tu pots restringir quan fas, per exemple, un comentari o fas un canvi d'estat,
sí,
o una fotografia, pots restringir certs grups de gent que no vols que ho vegi o que ho vegi.
D'acord.
O sigui, pots...
És a dir, fins i tot els teus comentaris poden ser comentaris només oberts a determinats grups o...
Exacte, que aquesta és una altra recomanació. Perdre una mica de temps en fer grups reals d'usuaris, dels teus amics íntims, els teus familiars, els amics que tenen agregats perquè sí.
I la resta.
I aleshores, quan nosaltres vulguem fer una cosa, i volem controlar el nostre nivell de privacitat, ho tindrem molt més fàcil a l'hora de controlar-lo.
D'acord, però tot això demana temps.
Tot això
demana temps. Una mica d'ordre i una mica de...
Però et dic una cosa, no crec que temps sigui el que li falta a un usuari de Facebook. Ha de sacrificar una mica de temps, de veure fotografies dels amics per
posar en ordre tot això.
Per posar en ordre el seu Facebook.
I com diuen els especialistes, és cert que no es pot conèixer les persones que et visiten, que et deixen de visitar i tot això?
Sí, exacte. Facebook no ho permet.
No ho permet.
Per un tema de privacitat. Tots els grups que surt...
Que surt de...
Ara sí funciona. Ara... Mira tus, les persones que han visitat el perfil.
Mentida.
Mentida tot. A més, si et fixes, entres... Això és un clar cas d'espam. Entres i et diu... únete al grupo... I,
sí, i, com més
i envia tots els amics. Per què? Perquè aquesta empresa ja ha tingut accés a les teves dades. I aquest és el problema, el que parlaven abans.
És a dir, missatges d'aquest tipus poden amagar obertament la intenció d'una empresa d'aconseguir informació dels usuaris de Facebook.
Exacte. Tot això ho fan per aconseguir perfils que estan actius i per aconseguir dades. És com el mail aquest tipus famós de el Hotmail s'acaba. O es farà de pago. Si no vols que et borrin, envia el teu mail a tots els teus contactes.
D'acord, que també ha sortit per Facebook, això. Jo no estic dispuest a pagar tanto per Facebook, no sé què.
Exacte, que també surt per Facebook. Això el que fan és comprovar que el compte està actiu. Aleshores, al comprovar que el compte està actiu, doncs ja saben que no perden el temps en comptes que estan inactius.
D'acord.
Amb la qual cosa, què hem de fer? No contestar mai aquest tipus de...
És a dir, no entrar en aquest joc, per dir-ho així. No entrar en aquest joc. Ens queden només 2 minuts i segurament també... pot resultar interessant que en David assenyali alguns consells per crear una contrasenya.
A veure, per crear una contrasenya, jo el que recomano és tindre una frase completa, que inclogui un número en algun lloc de la frase i utilitzar la primera lletra de cada paraula, utilitzant les majúscules, minúscules i aquest número. Per exemple, si jo la meva frase fos Tim 27 anys, seria T majúscula, 2, 7 i una A minúscula.
D'acord.
El que passa que una mica més llarga.
Sí,
clar.
Sí, sí, és a dir, com si busquéssim una frase a l'atzar, obríssim un llibre i busquéssim una frase a l'atzar.
Exacte.
Però ha de contenir, és bo que contingui números?
És molt bo que contingui números.
I majúscules i minúscules?
Majúscules i minúscules, o sigui, respectem les majúscules i les minúscules dels noms propis i del començament de la frase, o sigui, que tindrà. Clar, si agafem una frase que a nosaltres ens faci gràcia, o una frase divertida, no te l'oblidaràs. Però una persona que vegi la contrasenya li costarà molt de recordar perquè seran letres i números a l'atzar.
D'acord, t'ho pregunto perquè sap més d'on deu pensar, home, és que també la vull recordar i a veure si faré una contrasenya tan complicada que ni jo mateix la recordaré.
Clar, no, per això, si tu tens la frase, tu realment estàs pensant la frase i estàs escrivint les primeres letres d'aquesta frase.
D'acord.
I una cosa molt important és tindre diferents contrasenyes. No s'ha d'utilitzar mai la
mateixa
contrasenya
per tot.
El correu electrònic, el Gmail o el Hotmail, el que utilitzem, té que tindre una contrasenya única, que no podem utilitzar a cap lloc més, perquè si entren a Gmail, poden entrar al Facebook, poden entrar a qualsevol altre servei que nosaltres tinguem, fins i tot al banc, perquè és el nostre correu electrònic que posem perquè
s'enviï. O sigui que, encara que pugui resultar una complicació, intentar no repetir les contrasenyes, o a la mesura del possible, no repetir-les en llocs molt importants o en els quals hi tenim informació important. Tindrem ocasió de continuar-ne parlant des del Sitges PC Centre, amb en David Cruz. David, gràcies.
Moltes gràcies.
Fins de propera.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.